Escoltes A mig matí.
A mig matí, sintonia de cinema. Antonio Barrero, molt bon dia.
Bon dia.
I ventós, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Estàvem advertits, però vaja, Déu-n'hi-do l'airet que tenim aquí a Roda, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs, Antonio, una setmana més parlem de cinema. I avui de què parlarem concretament?
Doncs avui parlarem d'un tema que és més o menys actualitat pels que seguim una mica el món del cinema, que són les produccions candidates als Gaudí d'aquest any vinent, del 2023.
Molt bé. Candidates, eh? Vol dir candidates a ser seleccionades, no?
Vull dir, efectivament.
Encara hi ha un camí a recórrer, no?
Sí, ara estem en aquell punt en el que els que som membres de l'acadèmia, els acadèmics, les hem de votar. Tenim un mes llarg per votar-les i els nostres vots decideixen aquelles que entren en la candidatura.
Hi ha hagut sorpreses, en principi, amb les candidates o no?
No, és una mica el que, tot el que s'ha collit, la collita de l'any 2022, que més o menys, el que està una mica el cas del cinema, sap de què va. Hi ha alguna absència, però en general totes les pel·lis que hi ha són les previstes, que d'alguna manera seran també les pel·lícules que repetiran després en els Goya. Vull dir, no, la collita és la que és.
És la que és, no? Doncs, com bé comentaves, l'acadèmia ha fet pública, no?, aquest llistat de pel·lícules, de produccions, vaja.
Sí, sí, són 68 títols en total, dels quals 34 són llargmetratges de ficció, un d'ells, només un, és pel·lícula d'animació, hi ha 10 documentals, 3 pel·lícules per televisió, 11 curtmetratges i 10 films europeus. Doncs bé, aquestes 68 produccions competiran enguany per les 25 estatuetes, que en principi estan previstes, que es donaran en la gran nit del cinema català, que tindrà lloc, ja hi ha data, el diumenge 22 de gener de 2023, i que, com dèiem, visibilitza tota la collita de l'any 2022.
Antonio, cinema català no vol dir que aquestes pel·lícules totes siguin en llengua catalana.
Molt bé, efectivament, és un tema que cal aclarir. L'acadèmia, de fet, no fa distincions, sí que fa distincions, perquè la millor pel·lícula, en principi, hi ha dues modalitats. Millor pel·lícula, que són les pel·lícules candidates en llengua catalana, i després millor pel·lícula en llengua no catalana. I, en principi, aquí entra tot. Evidentment, si és que si anem a mirar i ara donarem dades, hi ha molta més presència d'altres llengües que no pas de la llengua catalana. Malauradament, aquest és un dèficit que arrosseguem i que arrossegarem encara durant molts anys.
Doncs, parlant una mica d'aquestes diferents categories, també hi ha novetats, no?
Sí, hi ha novetats pel que fa a noves categories, perquè l'acadèmia ha fet una mica d'avaluació del com ha anat els 3 anys i tal, i ha incorporat 3 noves categories. Són concretament el millor guió adaptat, que se sumarà al millor guió original que ja existia, doncs ara hi haurà el Gaudí al millor guió adaptat. La millor direcció novella, és a dir, la millor pel·lícula dirigida per una persona nova, que és la primera pel·lícula que dirigeixi, i la millor interpretació revelació, és a dir, hi haurà la millor interpretació, però en cap cas la que sigui revelació, que és la primera vegada que apareix en una pel·lícula i que destaca per la seva interpretació. És a dir, aquestes 3 categories no hi eren i les han incorporat enguany. A més, una altra novetat és que el Premi Especial del Públic, que només es donava a la millor pel·lícula en llengua catalana i a la millor pel·lícula en català, doncs ara s'amplia i el Premi Especial del Públic també hi entra la pel·lícula millor documental i la millor pel·lícula d'animació, és a dir, estava una mica acotat i ara doncs un ampliat, de manera que els documentals també puguin optar a ser millor pel·lícula i també les pel·lícules d'animació que no hi eren.
Anem a conèixer una mica quines són les candidates, no?
Sí, parlem-ne una mica.
Doncs comencem parlant com a millor pel·lícula del 2022.
Sí, els 9 títols que opten a la millor pel·lícula del 2022, i ara sí que aquestes que direm, aquestes 9, són pel·lícules rodades en català, són les següents. Alcarràs, de Carles Simón, i aquí faig una aturada i dic aquesta, evidentment, serà la que guanyarà de totes, sense cap mena de dubtes.
Sí?
Sí, clar. Les demés estan molt per sota, molt per sota. I si vols, fem una aposta ja.
Si ho tens tan clar.
No, no, a veure, és una pel·lícula... Home, imagina't.
Home, sí, clar, a veure...
Una pel·lícula que estarà també en els Goya, que està fent la carrera per entrar dins dels Oscars. És una pel·lícula que ha fet un recorregut enorme, és una pel·lícula que va desvetllar de nou l'interès per anar al cinema, i és una pel·lícula que ha fet un recorregut i està fent tot un recorregut comercial i de festivals, i increïble, per tant.
Sí, sí, evidentment.
Segur, segur, jo crec que segur que aquesta és la pel·lícula que guanya com a millor pel·lícula, segur.
Molt bé.
Però bé, no menys tinguem les altres, que no. Són les que segueixen. El fred que crema, de Santi Trullenque, la pel·lícula que va inaugurar el FICAT d'aquesta edició passada. Una molt bona pel·lícula també, i que perfectament podria ser la millor pel·lícula, però Alcarràs va pel davant. A part de que El fred que crema encara s'ha d'estrenar, i evidentment les pel·lícules que no s'han estrenat costa més perquè la gent i els acadèmics no les han vist, tot i que evidentment ara les poden veure en aquest mes i mig que tenim, totes estan penjades en la plataforma i no hi ha excusa per dir és que jo aquesta no l'he vist. Totes, encara que no s'hagin estrenat comercialment, les podem veure, però sí que és cert que en Alcarràs se n'ha parlat molt i en canvi El fred que crema doncs no se n'ha parlat tant.
Sí que és veritat, sí.
La pel·lícula El fred que crema, deixem dir que també que és important dir-ho, és el director és el Santi Trullenque, la seva primera pel·lícula, és una òpera prima. El sabater d'Ordis, una pel·lícula del David Ruiz Arroyo i Pitu González, que es va presentar al FICAT i que no la vam seleccionar.
Mm-hmm.
No diré res més. Escape Room, la pel·lícula d'Héctor Claramunt, aquesta sí, és una pel·lícula que va guanyar el Premi del Públic a la nostra festival i que és una pel·lícula també que ha tingut molt èxit perquè és una comèdia divertidíssima i que és genial. Parteix d'una obra de teatre, però que la pel·lícula no és menys que l'obra de teatre. Després, Jusqu'ici tu vas, de Francesc Cuéllar, també la van presentar al FICAT i tampoc no diré res més. L'últim salt, de Nando Caballero, aquesta no la conec i encara no he tingut temps de mirar-me-la. Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de la Maria Ripoll. Aquesta sí que la tenim també en la nostra selecció oficial. I Toscana, del Pau Durà, que també la teníem en el FICAT de l'any passat. I finalment Suro, que aquesta diríem seria la novetat, perquè Suro encara no s'ha estrenat, és de Miquel Gurrea, i que és una pel·lícula que promet molt i que és una pel·lícula que encara ha de fer el seu camí, però que, evidentment, repeteixo, al costat de Alcarràs, difícil. Les tres pel·lícules serien en ordre, Alcarràs, El fred que crema i Suro, pel que fa a nivell i pel que fa a opcions de guanyar. Però Alcarràs serà la que guanyarà.
Segurament que sí. No t'equivocaràs massa.
Molt bé, i anem a l'altra categoria, que aquí és on hi ha el gruix de les pel·lícules,
sí.
La millor pel·lícula en llengua no catalana. Hi ha 24 llargmetratges, 42 segundos del Dani de la Orden, que ja he comentat aquí, sí. Interessant pel·lícula. Asombrosa Elisa, de Sadrach González Perellón, la vaig veure a Sitges. No és pel·lícula Sitges a l'uso, però bueno, té el seu interès. No és una gran pel·lícula, però bé, es deixa veure. Culpa, d'Ivon Corbenzana, aquesta no la conec. Duo, de Meritxell Collell Aparicio, tampoc l'he vist. El color del cielo, aquesta sí, de Joan Marc Zapata, la vaig veure a Sant Sebastián. Espejo, espejo, aquesta l'he vist a les sales comercials, del Marc Creuet. Girasoles silvestres, és una de les últimes que he vist i que també per mi té moltes opcions a guanyar el Gaudí.
Uh-huh.
És del Jaime Rosales. Històries per a no contar, del Sesgai, la vaig veure a Sant Sebastián, una comèdia divertidíssima d'amors, desamors, enganys, desenganys. És molt divertida. El que passa és que les comèdies, a l'hora de ser premiades, no sé per què, no tenen tantes opcions com els drames.
Sí.
És una tònica general que no és justa.
No ho és, però...
Però és el que passa.
La tendència, sí.
L'amiga de mi amiga, de Zaida Carmona, no la conec. La casa entre los cactus, aquesta sí que l'he vist, una pel·lícula rodada a Canàries. Interessant perquè bueno, explica una història d'una família que s'ha apartat del món, diríem, a l'ús, i que porta una vida molt ecològica, molt de vegetarians i de filosofia de l'aprofitar els recursos naturals. I llavors, a partir d'aquí, entra un intrus a la família i ho desgavella tot. És pel·lícula interessant i que té un final realment també bueno, que no te l'esperes.
Uh-huh.
La cima, d'Ivon Corbenzana. Ivon Corbenzana té l'altra pel·lícula, que és La culpa, no la conec tampoc. La maternal, molt bona pel·lícula, també la vaig veure a Sant Sebastián. Aquesta és una de les pel·lícules també que té opcions de guanyar. És una pel·lícula interessant, és la directora Pilar Palomero, que ja va fer Les niñas. La voluntària, de Nelly Reguera, no la conec. Lagunas, La guarida del diablo, del Marc Carreter. Life is Life, del Dani de la Torre. Los renglones torcidos de Dios, que la vam comentar la setmana passada, de l'Oriol Paulo.
Vols dir que no té possibilitats?
També té possibilitats aquesta, sí, sí. Malnacidos, de Javier Ruiz Caldera i Alberto del Toro. La vaig veure l'any passat a Sitges, no aquesta edició,
sí, ho vas comentar,
l'anterior. Divertida, zombis divertidíssims i guerra civil de, com a taló de fons. Mantícora,
que et va encantar,
que em va encantar, de Carlos Bermud. Mi vacío yo, no la conec. Pacifiction, encara no l'he vist, és la propera que veuré a la plataforma, perquè tinc molt interès en veure l'última
d'Albert Serra, pot ser.
Sí, sí. Sinjar, d'Anna Maria Bofarull, i d'aquesta pel·lícula al final faré un comentari i per què aquesta pel·lícula està aquí en la categoria de pel·lícula en llengua no catalana, quan la van tenir al FICAT.
Sí.
Ara en parlaré al final d'això. Després, Un any, una noche, pel·lícula també interessant de l'Isaac i la Cuesta sobre l'atemptat de la sala Bataclan de París. Un novio para mi mujer, una comèdia divertidíssima, també l'he vist, molt xula. I Basil, que també l'he vist, bueno, està bé, però tampoc no mata. El que mata més és la interpretació del Carl Lejalde, i l'opositor, que no recordo el nom, perquè és una nacionalitat europea, Georgia, penso que sí. I aquesta és el llistat.
Déu-n'hi-do.
De totes aquestes possibilitats, La maternal seria una, Girasoles silvestres, Los renglones torcidos de Dios i Mantícora. I jo, si he de votar, i Sinjar no estés aquí, sí, votaria Mantícora. Mantícora per mi és la millor de totes les que hi ha aquí, però és un tema molt personal. Segurament aquí hi ha altres opcions i, per tant, pot guanyar qualsevol altra de les que t'he dit, o altres que no, jo no les poso a la quiniela. Però en aquests moments, i si el tema no s'arregla, jo votaré per Sinjar. I després ho explicaré.
Molt
tot bé. I que Mantícora és la millor,
Sí, sí. I tu votaràs per Sinjar.
Sí.
Ja ho explicaràs per què.
Bé, i anem ara al tema de l'animació. Només hi ha una pel·lícula, és un tema que es va repetint any rere any. L'any passat també només n'hi havia una i, per tant, aquesta és la pel·lícula que guanyarà sense cap mena de dubtes perquè no hi ha... No hi ha altres opcions.
No es declara desert?
Jo ho faria.
Home, quan no hi ha competidors, no sé.
És Tadeo Jones 3, La taula esmeralda, que és la tercera entrega d'aquesta sèrie d'animació. Realment són interessants.
Sí,
jo vaig veure
sí.
La primera i em va agradar. I, bueno, repeteix una mica aquesta història d'aquest investigador que una mica segueix les petjades d'Indiana Jones. El director és Enrique Gato. Pel que fa als documentals, com hem dit, hi ha 10 títols preseleccionats d'entre els 21 que es van inscriure. Hi ha Amateur, de Martín Gutiérrez, Cantando en las azoteas, d'Enric Ribes, El sostre groc, que és l'única que he vist, de l'Isabel Coixet, El vent que ens mou, de Pere Puigbert, Estimada Sara, de Patricia Franquesa, Francesca i l'amor, d'Albasó Torreclua, L'eternitat, de Christophe Farrarnier, McCurry, La búsqueda del color, de Danis de l'Estrac, i Oswald, el falsificador, de Quique Maillo, i finalment Togliatti Adrift, de Laura Sisteró. No sé quina serà, perquè no he vist tots els documentals, del que he vist, que és El sostre groc, em va encantar, El sostre groc la vaig veure a Sant Sebastià, i per mi podria ser perquè Isabel Coixet, evidentment, té un nom, tot i que, evidentment, espero i desitjo, i suposo que no fa ningú, de votar les produccions pel nom dels directors o directores.
No, home, esperem que no.
Però sí que és un bon documental, El sostre groc.
Molt bé, molt bé.
I, a més a més, planteja una situació de denúncia molt interessant. I ara anem a les pel·lícules europees, curtmetratges i a les pel·lícules per televisió. Només opten 3 pel·lícules a la categoria de pel·lícules per televisió, altres edicions n'hi havia més, enguany només n'hi ha 3. Alguns dies d'ahir, del Quico Ruiz Claverol, El metralla, de Jordi Roger, que surten el pare i el fill Pere, el Roger i el Joan Pere, i 6 nits d'agost, de Ventura Durall. He vist 6 dies d'agost a la tele del Ventura Durall, les altres dues no les he vist, per tant no sé com pot anar això. Aquí sí que no em vull mullar.
Amb els curtmetratges?
Els curtmetratges n'hi ha 11, d'entre els 61 que ens van inscriure, i aquí hi ha una barreja de curtmetratges en català i en castellà. Són Ayúdame, de Cristian Bateta, Demà ho deixem, de David Moragues, aquest el vam tenir l'any passat al FICAT, El dia que volaron la muntanya, d'Alba Bresolí, El matí del senyor Xifró, de Mar Riba i Ana Solana, és una animació, Arta, de Julia Paz Solvas, Nadia, de Sofia Reflotats, Nike Breakers, de Gabriel Campo i Guillem Lafoz, Oro Rojo, de Carme Gomila, Pocos, Buenos y Seguros, d'Alespa i Gorka Galasaosa, Cine Die, de Camila Moreiras, i Solo, de Alberto Gros Molo. Els he vist tots, a la plataforma. Només havia vist el que vam tenir al FICA, però ja els he vist tots. I tinc tendència, perquè ja és de formació professional, a que quan tinc aquesta barreja de curs en català i en castellà, voto el millor curt dels que hi ha només en català. I ho sento molt perquè en aquest cas el millor curt... No ho sento. Ara anava a dir un disparat perquè el títol enganyava. Es diu Solo, sí. És pel·lícula rodada en català. L'únic, sí, té un dels tres membres de la família, un parla en castellà, però la pel·lícula, el curtmetratge, el 80% està rodat en català. Uh-huh. És un curtmetratge interessantíssim d'un pare, un fill i l'avi, i la relació que hi ha entre els tres, i bueno, hi ha una interpretació increïble tant del pare com del fill. És molt bon curt. N'hi ha d'altres també, eh? N'hi ha d'altres que també són bons.
Molt bé.
Com ara, per exemple, el de Arta, m'ha agradat molt també. I les 10 pel·lícules europees no les diré totes perquè no en sonarà cap, però sí que diré una que és pel·lícula europea, però que és espanyola, que és Cinco Lobitos, que és molt bona pel·lícula. És, de fet, Cinco Lobitos, Asbestas i el Carràs eren les tres pel·lícules prenominades als Oscars, i finalment, bueno, aquest el Carràs, però Cinco Lobitos és una molt bona pel·lícula, i per tant jo voldria que guanyés aquesta, tot i que evidentment no puc dir-ho amb molta força perquè les altres encara no les he vist.
Molt bé.
Bé, diré ara unes quantes dades, que són dades que dona l'Acadèmia del Cinema, vull dir, són dades que jo no he contrastat, però imagino que són certes, perquè evidentment l'Acadèmia, imagino que quan fa aquest recull dades, les són fiables, però no les he contrastat. Doncs bé, després de 2 anys amb unes xifres molt baixes, que van ser el 2020 i el 2021, n'eren 6 les pel·lícules en català, només superades per la primera edició dels Gaudí, amb 4 pel·lícules candidates. La producció, en aquest cas, de llargmetratges de ficció en llengua catalana, ha pujat en aquesta edició a 9, és a dir, han passat de 6 l'any passat, enguany són 9. Hi ha 9 títols, però realment de qualitat n'hi ha 2.5. És llàstima, es fa cinema en català, però evidentment bueno, no té els mínims que hauria de tenir per ser considerat una bona producció, perquè evidentment no hi ha diners, no hi ha pressupost i es fa el que es pot. I les pel·lícules d'autor hi ha vegades que surten molt bé, però hi ha vegades que no hi surten tant. Doncs si fem recompte, a més de la resta de categories, comprovarem que 19 de les 58 produccions catalanes enguany s'han rodat en català. De les 58, 19 s'han rodat en català. I aquí, clar, evidentment incloem curtmetratges i documentals. I 39 en altres llengües. A banda de les 3 pel·lícules per televisió, cal destacar que 4 dels documentals i 4 dels 11 curtmetratges preseleccionats són també en versió original catalana. Això equival a un percentatge del 32,76% de produccions de l'any en versió original catalana, que suposa un descens respecte a l'any passat, quan 22 de les 53 produccions eren en català. Vull dir que enguany hi ha menys producció rodada en català.
Caram.
Sí, no anem bé.
No.
No anem bé. Hi ha un sostre ara, un sostre que diríem de vidre, és així com ho han titulat les que han fet l'informe de l'Acadèmia, un sostre de vidre per a dones directores, productores i guionistes. El balanç de gènere en la direcció de les produccions de l'actual convocatòria, incloent llargs de ficció i documentals, pel·lícules per televisió i curtmetratges, confirma un lleuger augment respecte de les xifres de passades edicions en termes globals, tot i que encara hi ha moltíssim camí per recórrer pel que fa a la igualtat de gènere en quant a això, dones, directores, productores i guionistes. Si l'any passat a les candidatures participava un 31,1% de dones cineastes, enguany hi trobem una presència femenina del 35% en la direcció i guió de les pel·lícules que opten a la nominació dels 15ens Premis Gaudí. Si observem aquesta dada específicament en la direcció de llargmetratges de ficció, el percentatge de direcció femenina és del 29% i de guió escrit per dones del 25%, xifra molt similar a la de la darrera edició. Però globalment, diríem, la presència femenina en el que fa a direcció i guions és del 35%.
Molt bé.
Evidentment, estem lluny encara d'arribar a aquell 50% desitjable, que és el que caldria. I finalment acabarem parlant del cavall de batalla, que és el finançament. Ha analitzat la producció catalana segons el seu pressupost i la contextualitzen en clau europea i arriben a una dada valuosa per entendre la situació que viu la nostra indústria. Dels 33 llargmetratges de ficció catalans que conformen les actuals candidatures, n'hi ha 7 que superen els 3 milions d'euros de pressupost. És a dir, dels 33, només 7 superen els 3 milions, que estaríem parlant d'un nivell europeu de producció que es pot equiparar a Europa.
Quina és la mitjana d'Europa? És aquesta?
Sí. D'aquests 7, només un és en versió original catalana. El Carràs és l'única pel·lícula que ha superat aquests 3 milions perquè, evidentment, sí, bueno, ha tingut aquest suport de producció, sobretot italiana. Van trobar un suport d'una productora italiana que va entrar i que va ajudar molt en què la pel·lícula arribés en aquests nivells mínims de producció europea. 8 dels llargmetratges de ficció candidats tenen un pressupost que oscil·la entre el 1,5 milió i els 3 milions, entre 1,5 i 3, més aviat per sota que no pas arribant a prop dels 3. Uh-huh. Tots ells rodats en llengua no catalana. Entre 1,5 milió i 500,000 d'euros de pressupost hi ha 11 pel·lícules, 5 en català i 6 en altres llengües. I n'hi ha 7 que no arriben als 500,000 euros, 3 en català i 4 en altres llengües. Una pel·lícula que no arribi als 500,000 euros difícilment... És molt difícil que sigui una bona producció, per molt que hi hagi una...
Per molta idea i molt guió bo que tinguis, no?
És impossible. Per tant, ja estem parlant d'unes xifres que encara ens falta molt camí per recórrer.
Oh, i tant.
Bueno, com deia, i això és el que l'acadèmia constata, aquestes xifres queden molt lluny del pressupost mitjà de llargmetratges europeus que s'estrenen a sales, fixat al 2020 per l'Observatori Audiovisual Europeu i l'European Film Agency Research Network, en 3 milions d'euros. Si analitzem les pel·lícules en català, observem que el pressupost mitjà de les 9 produccions supera molt poc el 1 milió d'euros, globalment. El Carràs és el que ho anivella una mica. En castellà i altres llengües estan lleugerament per damunt dels 2 milions i la mateixa xifra que el 2021. En tots els casos s'ha pujat respecte a edicions anteriors, però molt poc. Molt bé, i vaig a comentar el tema aquest de Sinjar, que em sembla que és un tema preocupant, si més no. Jo ja m'he intentat posar en contacte amb l'acadèmia, no he aconseguit encara parlar amb la directora i ni amb la presidenta, però ho estic intentant i he de parlar i he de comunicar-los el meu enuig perquè hi ha alguna cosa que no han fet bé. Per què Sinjar? És que he parlat amb la directora, amb l'Anna Maria. Li vaig preguntar, Anna Maria, dic, tu has escrit la pel·lícula Sinjar com a pel·lícula en llengua no catalana? Diu, no. Diu, és que m'ha obligat l'acadèmia. Dic, com que t'ha obligat l'acadèmia? Diu, sí. Diu, no arriba al... Donat que al ser una pel·lícula que quan la vaig presentar per tenir subvenció a l'ISEC no arribava als mínims, que és un 50% de versió de llengua parlada en català, com que no arribava, no me la van classificar com a pel·lícula en català. Dic, molt bé, però una cosa és el que digui l'ISEC a nivell de subvenció i l'altra és que l'acadèmia te la rebutgi perquè s'agafa en aquest criteri. Sinjar és una pel·lícula 100% catalana. Com és possible que se'n vagi a rodar una situació com la que explica l'Anna Maria Bofarull a Sinjar al Kurdistan, en la que les protagonistes evidentment parlen en kurd i en àrab, i que la pel·lícula, quan està a la part que passa a Catalunya, està en català? És a dir, és impossible que vulguis explicar una història real si tu te'n vas al Kurdistan i aquelles dones...
I dobles
que,
la veu de...
I dones la veu d'aquelles dones, no té sentit. És a dir, llavors, a què estem aspirant? Com podem parlar de que el cinema català s'ha d'obrir? Aquí que han fet un esforç enorme de producció, a més, problemes fins i tot personals i de salut que van tenir per rodar aquesta pel·lícula allà en temps de pandèmia, com és possible que amb tot aquest esforç tan bèstia la pel·lícula no entri com a pel·lícula catalana, i és un tema que vam tenir molt clar nosaltres al FICAT. És més, va ser la pel·lícula que va guanyar el FICAT com a millor producció i és la pel·lícula que va guanyar també el Premi de la Crítica. Per tant, això és el que els vull dir. Una cosa és que us agafeu un criteri que em sembla molt bé, que estigui per les bases i els estatuts, però que aquesta pel·lícula és 100% catalana. I és el que li vaig dir a la Maria Bofarull, la pel·lícula aquesta que he comentat ja, del el mestre que va prometre el mar, tindrà el mateix problema, perquè el 80% està rodat en castellà, perquè el mestre Antoni Benages, quan se'n va anar a Burgos, evidentment allà parlava en castellà, i el 80% del rodatge està en època de preguerra civil, i està rodada allà, i està rodada en castellà, perquè allà parlava en castellà. En canvi, la resta, en l'actualitat, que està rodada aquí, està rodada en català.
És que té tota la lògica, no sé.
Tota la lògica.
Què hi veuen aquí d'estrany, no?
Llavors, m'ha dit, encara per fer-ho més difícil, m'ha dit l'Anna Maria Bofarull, que TV3 li interessa moltíssim, que la pel·lícula la passaran en print time un divendres al vespre, però que la pel·lícula li doblaran les veus de les dones en català. Dic, però això és una aberració? Diu, clar, però és que diu que en aquella hora, diu, si n'és el 33 perquè em van donar a triar, si la vols que sigui en versió original i en subtítols en català, les dones del Kurdistan ha de passar el 33 amb un horari més intempestiu de mitjanit. Si la vols en prime time, a l'horari de les 10 de la nit, divendres, la pel·lícula de la setmana, hem de doblar les dones en català. Mare meva, hem perdut el nord. Hem perdut el nord. I això, bueno, el TV3 és un altre tema, però el de l'acadèmia em sembla una injustícia bestial. No pot ser que Sinjar, que té moltes opcions, Alcarràs, evidentment, repeteixo, és la pel·lícula que guanyarà, però que té més opcions a guanyar, perquè clar, no són només les pel·lícules, després entra la millor direcció de càsting, millor maquillatge, millor guió, i millor actor, millor actriu, entren totes aquestes pel·lícules, entren totes les altres categories. Sinjar té moltes més opcions perquè hi ha moltes menys a les pel·lícules en català. És una injustícia que vull reclamar i vull explicar i vull que entenguin la idea a l'acadèmia. Diu, és que jo ja els he dit, és que em van obligar, i jo vaig dir que no estava d'acord. Diu, mira, Anna, doncs agafo el teu relleu, dic, em dones permís perquè pugui batallar i defensar aquesta idea. Dic, no sé si me'n sortiré, però jo ho intentaré. I amb això estic, els he enviat un correu, no m'han contestat, els he trucat, igual deuen dir, ja està aquí, perquè l'any passat vaig tenir un problema similar amb una altra història. Al revés, l'any passat va ser una pel·lícula que els hi van colar doblada en català, fragments i seqüències que estaven rodades en castellà. Els hi van colar i em vaig queixar. Ja no vam ser a temps, se'n van adonar i vam veure que sí, que l'havien pifiat. I ja no vam ser a temps perquè ja havien fet la publicitat. I ara no seria tan complicat ara passar-la on la tenen. Millor pel·lícula en llengua no catalana, passar-la a l'altra categoria, que és la... Penso que no seria tan complicat, però no sé si me'n sortiré perquè, evidentment, l'argument que em donaran sé quin és, però és que jo vull que imperi una mica de seny, sinó què estem fent, què està fent l'acadèmia, com està promocionant el cinema en català, si una pel·lícula que fa aquest esforç de sortir de les nostres fronteres i explicar una història no localitzada aquí i que pots explicar una història universal amb les llengües originals del lloc on passen i d'una actualitat rabiosa, hòstia, no pugui ser... I la pel·lícula té el títol, té els crèdits inicials i finals, tots en català, i és una producció catalana 100%. Em rebel·lo contra això.
Ja ho veig. És que és per empipar-se.
Em rebel·lo.
Bueno, sí, sí.
Ja ho he dit.
Molt bé, a veure si ja ens seguirem parlant, no?
Ens seguirem parlant.
A veure si arriba a algun lloc.
A veure si arriba a algun lloc. Si més no, ja dic, jo em faré sentir, quan m'hagi donat arguments, jo llavors faré, fins i tot, ho faré públic, jo faré escrits als diaris i em queixaré. No, no em sembla bé, no? És que l'acadèmia... Tenim una acadèmia que deixa una mica que desitjar, eh?
Sí, jo pensava que amb el canvi de direcció...
No. Ja es veu que hi ha coses que s'arrosseguen, sí. I que sí, que han millorat molt. Hi ha un altre... Per exemple, sí, sí, jo això, amb l'Isona Passola, suposo que ni m'escoltaria. Almenys
no,
aquí m'escolten. Després fan el que volen, però com a mínim m'escolten i és molt més dialogant i, i estan molt més... Baixen una mica al terreny dels mortals. Però no, hi ha aquí hi ha uns temes que s'arrosseguen que són... Bueno, és que no podem avançar com a acadèmia i ja no entrem amb el tema del català i promocionar el cinema rodat en català, que seria un altre tema, però bueno, ja arribarà el moment. Però això sí, això em sembla que és una cosa flagrant i que s'ha de denunciar i que s'ha de lluitar per normalitzar la situació.
Doncs a veure si hi ha sort, Antonio.
Molt bé.
Tornem divendres.
Tornem divendres.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Vinga, bon dia.